Rubí al dia amb Lídia Martín.
Hola, què tal? Molt bon dia de nou. Són 9 els minuts que passen de les 11 del matí. Ja sabeu que esteu sentint el Rubí al dia i també ens podeu veure si ens seguiu a través del nostre streaming a radiorubí.cat, un espai que comencem a les 9 en punt amb la Patri Díaz i que a partir de les 10 doncs, fem el relleu de presentadores, primer amb servidora al capdavant de la tertúlia i ara d'aquesta, de l'hora més magazine d'un programa d'avui dimarts, 25 de març de 2025.
Rubí al dia.
Programa, el que farem d'una banda és que rebre la visita del nostre farmacèutic de referència i de guàrdia, si cal, fins i tot, el Marc Toro, que ja sabeu que ve des de la farmàcia de Can Oriol i avui vindrà acompanyat d'un company, valgui la redundància, de la farmàcia, de l'Albert. I ens vindrà a parlar de dues coses. D'una banda, del servei de formulació magistral, d'aquesta eina que permet individualitzar tractaments i també potser solucionar alguns problemes puntuals de subministrament d'altres medicaments. Això ens ho explicarà de seguida el Marc, que també ens parlarà de l'APP La Meva Farmàcia, a veure què és això, que de fet avui es presenta aquesta nova APP. A banda d'això, us recordem que tenim entrades per fer cultura a la ciutat de manera gratuïta. D'una banda, Bar Peace, un espectacle, per cert, del qual en parlarem aquí demà al Rubí al dia i que es podrà veure aquest divendres a les 8 del vespre dins de la iniciativa Escena Jove, però també en sessió, diguem, normal, entre cometes, el dissabte a la mateixa hora. I tenim dues invitacions per la sessió del divendres i un telèfon de contacte al 93 588 59 60 si voleu un parell d'invitacions per veure aquesta proposta, per cert que està fent la residència aquí al Teatre Municipal La Sala i després estrenarà ja de manera oficial al Teatre de Palma. A banda d'això, també entrades per veure Estimadíssims Malvats en col·laboració amb el Club de Lectura Criminal de Rubí. Es programa aquesta obra de teatre on hi ha un Jordi Vidal fantàstic interpretant cançons que ens hem de doncs, fer una mica reflexió de què significaven, per què es cantaven i que potser doncs, no eren políticament incorrectes, però se les sabia tothom. Aquest espectacle arribarà el dissabte 5 d'abril a les 8 del vespre al Teatre Municipal La Sala i si voleu anar-hi de franc, ja sabeu, 93 588 59 60. I al final del programa, com fem de manera periòdica, cada 2-3 mesos, ens venen a visitar, en aquest cas, alguns dels membres del grup Primavera del servei Al-Anon a Rubí, que ja sabeu que es reuneixen a la rectoria i que són sobretot familiars, però també amics de persones que pateixen alcoholisme i que es reuneixen per parlar de com se senten i buscar un suport mutu. Vindrà la il·luminada, ja sabeu que és habitual aquí al Rubí al dia, amb altres companys que ens expliquin la seva experiència. Tot plegat, amb música també, fins que sigui al migdia, torni la informació local i després la videofórmula musical del Robert Fernández, que ara mateix està a la part tècnica i que per cert em posa aquest tema que m'agrada molt. She packed my bags last night, free flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Evidentment, aquesta cançó es diu així, Rocketman, un tema d'Elton John que va publicar l'any 1972. De fet, esteu veient, si ens seguiu a través del nostre streaming, una actuació en directe d'aquell any al Royal Festival Hall de Londres. Elton John, que sentim perquè un dia com avui, un 25 de març, però de l'any 47, a Pinner, al Regne Unit, va néixer en Reginald Kenneth Dwight, que després es va canviar el nom, i es fa dir Elton Hercules John. Doncs Elton John, Sir Elton John, avui fa 78 anys, i el felicitem amb una de les seves cançons més conegudes, que també va donar títol a aquest biòpic una mica peculiar i que jo sempre que puc aprofito i recomano, que es va estrenar l'any 2019 amb el Taron Egerton fent d'Elton John i que es diu Rocketman. And there's no one there to raise them. It's just my job, 5 days a week.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
Cada mes tenim la visita aquí a l'estudi del Marc Toro, que és el nostre farmacèutic de referència. Jo faig la broma també de... Perdoneu, és que no em deixeu continuar, perquè comenceu a fer sorolls i el Robert posa una cara així a la peixera com dient: si us plau, no em feu això, que pateixo molt. Doncs el Marc Toro, com dèiem, el nostre farmacèutic de referència, tocador de micros també, i farmacèutic de guàrdia, si fa falta. Marc, què tal?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
Encantat d'estar aquí.
Ara t'he deixat com així com una mica...
Ai. Sí, és que inclús ho he notat.
Sí, no?
Que tocava el micro i... Sí.
Bueno,
i
que potser... no passa res, eh? Però és...
No, que valoro molt el fet de que en un mitjà es busqui... també l'excel·lència en matèria de qualitat de so.
Imagina't que hi hagi algú que s'estigui sentint,
clar,
no a casa seva, sinó amb auricular,
amb els AirPods,
i dius,
sí,
ostres, sí. Què és esto? Pues sí, lo mismo que un acople, pues una cosa similar. Por cierto, ahora voy a hacer el chiste fácil. Acoplado te has traído.
Vale. Sí, sí.
Al company.
Vinc acompanyat.
Sí, sí, a l'Albert Sala. Albert, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé. Tu ja no tens por, no?
Bueno, sempre fa una mica de respecte.
Bueno, però és diferent. El respecte a la por és diferent.
Sí. Manté, no? T'espert.
Clar, és la responsabilitat de buscar aquesta excel·lència que estaves dient tu, Marc.
Claro.
I avui veniu a parlar, entre d'altres coses, del servei de formulació magistral, que algú podria dir, pues esto ya, esto no se hace. Això esto és de l'any catapult.
Sí.
Però, sí o no?
Vaya tema más vintage que nos habéis traído. Doncs no. No. De fet, estic convençut que no només és un servei que ofereixen les farmàcies que anirà a més, sinó que és un servei que cada vegada s'entendrà com un servei que em permet a mi, com a pacient, tenir allò que potser necessito i que potser una altra opció farmacològica no m'ho aporta. O sigui que crec que també hi haurà un coneixement cada vegada més ampli a nivell social de que és una opció terapèutica individualitzada com bastant feta a mida per mi, no només en l'àmbit professional, t'ho volia dir com una qüestió també que a nivell social estic convençut que a poc s'anirà coneixent més perquè veurà, ostres, doncs a mi això finalment m'ha funcionat, m'havien provat això i resulta que la combinació d'aquestes tres cosetes fetes d'una forma evidentment més artesanal, no? Però que d'una altra forma potser seria més difícil dur a terme, resulta que m'ha respost. Vull dir que també penso que no només no és un tema vintage, sinó que és un servei que penso que cada vegada anirà més i nosaltres hi creiem molt a la farmàcia Can Oriol, sinó que també penso que a nivell social s'entendrà com una opció que potser se m'ajusta.
Mm-hmm. O sigui que potser viu un boom aquest servei de formulació magistral?
No és un boom avui, però jo crec que en pocs anys, ja dic, perquè cada cop la medicina està més focalitzada al pacient, ¿vale? Més personalitzada. Hi ha coses que a tu et serveixen i a mi no. ¿Vale? O cremes, per exemple, que són més adients pues, per als peus i que s'han d'adaptar pues, en funció de la patologia on estigui.
Mm-hmm.
D'acord? Tinguem en compte que una fórmula digital és un medicament, ¿vale?, que s'elabora a l'oficina de farmàcia i sempre ha d'estar prescrita per al metge. Ai, no és el propi farmacèutic que digui no. Doncs mira, farem una crema antibiòtica, un corticoide i antimicòtic. No. Això primer hi ha un tràmit.
Ah, sí?
Sí.
És que jo recordo, ara explicaré una anècdota, jo recordo que la meva àvia m'anava a comprar un tònic a la farmàcia, t'ho vaig dir l'altre dia quan marxava, te'n recordes? Un tònic que era per la cara, per als grans i tot això, no? Uh-huh. I m'ho comprava ella a Barcelona i després m'ho donava a mi.
Després hi ha els preparats oficinals.
Ah, és otra cosa.
Una altra cosa.
Sí. Ah, amigo, vale.
Vale?
Són dues categories, diríem.
Bueno, doncs llavors entrem més en matèria primer amb això i després, si voleu, parlem d'aquest vessant. Digues, que t'he
vale.
callat.
Ah, llavors, el que són les fórmules registrals, avui en dia, vale? Quin és el seu perquè d'existir? És a dir, perquè la indústria farmacèutica, per exemple, no els hi surt de compte, potser. Vale? Perquè han de fer lots molt grans per un nicho de pacients molt petit. Per tant, no els hi surt a compte. Va? Aquesta necessitat, qui és la cobreix? L'oficina de farmàcia amb el seu laboratori, que fa petites fórmules, vale? I abasteix pues, aquest nicho de pacients més petit. Sí?
Mm-hmm.
O ja pot ser, per exemple, per adaptar aquella forma farmacèutica a característiques organolèptiques del pacient. És a dir, a un nen petit no li donguis un xarop amarg.
Perquè no se'l prendrà perquè té un sabor horrible,
vale.
No?
Exacte. Vale. Això, totes aquestes coses pues, es poden adaptar a l'oficina de farmàcia. Sí? O també casos, per exemple, de mancança de medicaments, d'abastiments. Vale. És a dir, no hi ha amoxicil·lina. Bueno, potser amoxicil·lina en pols i es pot arribar a preparar a l'oficina de farmàcia per arribar, per cobrir aquella necessitat puntual. Vale?
Mm-hmm.
En quant al que he comentat, en quant als sabors, les característiques organolèptiques poden canviar tant els sabors com les textures, el que he comentat abans. Una crema potser et serveix per l'antebraç, però si tens l'afectació en el peu, potser si tens una crema més emolient, vale? Una pomada, d'acord? Que et penetri més al principi actiu i t'hidrati més el peu.
Mm-hmm.
Vale?
Llavors, com funciona, diguem, la roda? Perquè dieu que això cal que estigui supervisat, no?, per un metge.
Sí, aviam, la prescripció és l'acte obligatori que ha de rebre, que ha d'obtenir el pacient i que ha de rebre la farmàcia per poder dur a terme la preparació de la fórmula magistral. Sense la prescripció no es pot dur a terme.
Si no pot anar algú a la farmàcia i dir que em facis això.
No. Ha d'estar prescrit, com qualsevol altre medicament, pel facultatiu de torn. El que sí que és veritat que quan millor coneixement té el clínic de quines necessitats té el seu pacient, si té un cert bagatge en formulació, podrà establir una fórmula més individualitzada per aquell pacient. Sí que és veritat que llavors es pot arribar a complicar, perquè dins dels aspectes que podien ser, no, interessants, o pels quals la formulació magistral ocupa una necessitat no coberta per una altra, és que si jo he de combinar 3, 4, 5 principis actius en una mateixa crema, en una mateixa pomada, això a nivell industrial dificulta la producció, però no només dificulta la producció, sinó que també les estabilitats són més curtes, no? Són productes que no tenen la mateixa, a vegades, longevitat, estabilitat que d'altres. Llavors, sí, el prescriptor té coneixement de formulació i coneix bé les necessitats del pacient, doncs amb la recepta en qüestió arriba a la farmàcia i
allà li feu.
I allà es dona a temps. Sí.
Uh-huh. I quin és el tipus de medicament que, diguem, feu més? Estaves parlant de pomades, parlàveu també d'aquest xarop diferent, amb diferent sabor per als nens, per exemple, però quin seria el que té més sortida, entre cometes?
Mira, ara hi ha molta sortida pels tractaments per l'alopècia. Hi ha lucions...
Sí, el que més, sí.
Vale? O format sòlid, càpsules. Vale? Però també per temes de dermatitis. Vale? En combinació, pues, d'antibiotis, micòtics i corticoides. Aquesta combinació en la indústria farmacèutica es pot fer? Sí. Vale? Però són tractaments, el que he comentat abans, són molt concrets per un pacient molt concret que ja s'han provat altre tipus de teràpies i es proven, pues, teràpies més individualitzades, específiques per aquell pacient. D'acord? Mm. Quin és l'auge també una miqueta ara? Hi ha hagut un repunt de sarna, però sí que hi ha, pues, vaselines, vale? Que ajuden, vale? Al tractament convencional, diguéssim, pel tractament de la sarna, vale? Per donar suport, vale? Que provoquen cert alleujament pel pacient, vale? I que es pugui curar abans.
Mm-hmm. Un dels casos que comentava l'Albert, no? Dels més prevalents, que és el tractament... tractament oral, no? de l'alopècia, o inclús, no? El tractament afegit, no? als que serien els ingerts capilars, val? D'aquí ve una necessitat de que el mercat industrial no ha pogut cobrir. Refereixo que hi havia presentacions d'aquest medicament que existien en el passat, trencadures d'estoc cròniques, no? Que han fet que la formulació magistral pugui respondre a una necessitat que hi havia cobert a nivell industrial, però per X factors, que jo en aquest cas no et sabria especificar quins són concretament...
Ja t'estàs avançant a la meva pregunta. Molt bé, estàs aprenent.
Doncs llavors, no hi ha aquella necessitat coberta, no perquè no hi hagi demanda, que n'hi ha, sinó perquè hi ha una rotura d'estoc d'aquell medicament i que, evidentment, són medicaments que funcionen molt bé en el cas de fer-se ingers capilars o inclús per evitar la caiguda, que en aquest cas la formulació magistral cobreix aquest problema de no subministre, de falta de subministrament.
Clar, si no hi ha estoc és perquè funcionen. Vull dir que si se'ls venen molt és perquè funcionen, si no encara en tindríem, no? I hi ha algun tipus de pacient que vagi allà i que estigui acostumat o acostumada tota la vida a que siguin fórmules magistrals i fins i tot, diguem, faci pressió al metge, en aquest cas perquè s'ha de demanar al metge, perquè no li recepti el típic genèric o el que sigui? Ja sé que és una mica complicat el que us estic preguntant i no sé si hi ha algun cas.
Sí, no és un cas habitual. No és un cas habitual, no. De fet... és el que et deia, no? Hi haurà un coneixement social més ampli de que aquestes opcions terapèutiques...
Jo parlava de gent gran.
Sí.
O sigui, saps que estan acostumats ja amb això, potser.
És difícil que algú estigui acostumat a una formulació magistral. Mm. És difícil. Acostumes a estar avasat a prendre la mateixa pastilla amb la mateixa caixa, i això ja entra dins del que seria, no?, el format industrial. Quan algú li pauten algun tipus de medicació que requereix de l'elaboració, doncs sí que és veritat que ja es queda amb aquella. Però no sé, Albert, si... Bueno, sí que n'hi ha, d'algunes que cronifiquen.
A la farmàcia conec una. Sí que hi ha una vaselina que era trolítica, sí, vale, pel tema de...
Sí.
Dels talons, vale, bueno, per hidratar-los i per treure aquelles gretes que apareixen sobretot a l'estiu, vale, mm-hmm, que sí que té, pues, té un ús recurrent, aquesta, sí, aquesta part. Sobre
el bicarbonat.
També.
No, bicarbonat, no el típic en pols, sinó més concentrat. Llavors aquest també, elaborat amb dosis ja específiques, no?, amb monodosis, mm-hmm, doncs també és una opció que veiem que es va, com cada vegada, no?, prescrivint més, i que sí que et parlo de perfils de fórmules magistrals que podrien arribar a ser cròniques, no? O sigui, d'aquestes que podria ser que el pacient prengués durant uns períodes de temps més llarg.
Mm-hmm. I del que jo deia abans, que d'aquest tònic i aquest tipus de productes, us en demanen molt específicament per algun problema?
Actualment no. Nosaltres, quan tens una laboratoria més gran, ja comences a fer formulacions pròpies, el que comentes. Sí que tenim, per exemple, unes cremes de mans pròpies de la farmàcia, però sí que pots arribar a fer gels corporals, cremes corporals, vale? Bueno, això s'ha de treballar més i tindrà un laboratori una miqueta més gran, vale? Uh-huh. No per cobrir les necessitats de fórmules magistrals, sinó per ja cobrir una necessitat més productiva, vale? Uh-huh. Tindrà més capacitat.
I allà a la farmàcia tots sabeu fer aquestes fórmules?
No, ha de ser un farmacèutic.
Ha de ser...
Un farmacèutic titulat.
Qui elabora la formulació, pot ser el tècnic, però sempre
la supervisió.
Un farmacèutic ha d'haver-hi darrere amb la seva responsabilitat conforme allò està bé.
Sí, el professional de tècnic... És que ara parlarem d'una cosa que no té res a veure, però bueno, crec que ve a tot el que dius. El professional de tècnic en farmàcia és un professional específicament format, val?, amb un mòdul de grau mig de 2 anys de durada, amb una estada de pràctiques que pot rondar fins i tot els 6 mesos, o sigui que són professionals formats, però que en determinades accions o actes que es duen a la farmàcia, tal i com està actualment estructurada la normativa, requereixen, determinades accions requereixen la supervisió de la farmacèutica o del farmacèutic, en aquest cas, bueno, dels companys que siguem farmacèutics.
O sigui que hi ha un control important.
Sí,
sí. Jo no ho dubto, ho dic, sí, perquè sí, la gent es quedi tranquil·la.
No, molt important.
Per treure una mica els tabús, perquè dius, a vegades dius, mira, això s'ha fet a la farmàcia, m'han donat un putet de color blanc amb una etiqueta i ja està, no? Mira que fàcil, no? No. Darrere d'això hi ha uns controls fets, vale? Igual que fa la indústria farmacèutica, potser no del nivell seu, però a l'escala,
sí, sí,
vale? De l'Observatori Farmacèutic de l'Oficina de Farmàcia, també s'etiqueta el producte que està personalitzat per aquella persona, amb el seu prospecte personalitzat, d'acord? O sigui, que hi ha una certa traçabilitat i rigor i control de qualitat,
sí, sí, vale? Descomptat.
Al nivell de l'oficina de farmàcia, vale? Però no és algo que diu, mira, ah, li poso una mica d'això, una mica d'això, no, una mica d'això, el que m'ha dit el metge, i si un arte farmacèutico, vinga, va parlar. No,
humitat,
no
humitat controlada, temperatura controlada, dates de caducitat especificades en l'etiquetatge, un cop obert, el que et deia, no? El prospecte està tot molt regulat. Bueno, a part d'altres coses que ja són més qüestions administratives nostres que fan que la traçabilitat i el control d'aquestes elaboracions sigui molt important, o sigui que són productes de garantia.
Doncs era el que volia que quedés clar també per la gent que s'estigui sentint, que no tingui por, recança, no?, a algun tipus de medicament que sigui formulat allà a la farmàcia de manera magistral, perquè està tot fet de manera professional i amb controls i,
sí, sí,
i servirà encara més perquè és individualitzat, vull dir.
Exacte.
Ja. Uh-huh. Clar. És el que et deia, posar 4 o 5 principis actius en una crema a nivell industrial no és tan fàcil. I això, doncs, per exemple, t'ho permet si pots combinar una cortisona amb un despigmentant, clar, ostres, no cortisona, un despigmentant, o sigui, em refereixo a algú que em desinflami, però que al mateix temps em tregui part de la pigmentació que tinc en una zona de la pell, ostres, doncs això es pot elaborar.
Mm-hmm, molt bé. Doncs, perfecte. Ara vull que em parlis una miqueta d'aquesta app que es presenta i que es diu La meva farmàcia.
Sí.
Hem passat de La meva salut a La meva farmàcia.
Sí. No.
Què passa? Sí, no?
Jo crec que ha sigut aquí...
Hoy estoy de chiste.
No, em refereixo que el nom ja s'ha posat amb aquesta intenció.
No, clar.
Que la intenció que perseguia sí. S'ha aconseguit si tu mateixa ja has verbalitzat que La meva salut, La meva farmàcia, són no, com aspectes que volen anar una miqueta vinculats. En aquest cas, és una aplicació que el que permetrà és que els usuaris, els pacients, puguin anar a la farmàcia que considerin, d'acord? Donar-se d'alta, descarregar-se aquesta aplicació i en aquesta aplicació tenir diferents opcions, no? Algunes de comunicació amb la seva farmàcia per consultes, que a més estan en un entorn doncs, més segur que no pas d'altres canals. Et permet també visualitzar el registre de dispensacions que s'hagin produït a la teva farmàcia de confiança. Pots arribar a tenir també, que és molt interessant, nosaltres ja fa anys que hi treballem, tenir la visualització d'una sèrie de paràmetres que tu segur que et sona que es mesura en la farmàcia. Toma una atenció. Mm-hmm. Me miran el azúcar, me miran el colesterol, no? Doncs tot això que són aspectes de control rutinari que es poden deixar registrats en una plataforma, quedaran també vinculades, no, a aquesta app. De tal forma que si tu actualment vas a una farmàcia que et mesurin l'atenció, cada 6 mesos fas un control d'hemoglobina glicada i al mateix temps de perfil lipídic, quan això queda registrat allà, tu ho tindràs en aquesta aplicació i si mai vas al metge, no, a fer un seguiment, més enllà de l'analítica que ell t'hagi pautat, tu tens aquella informació, no, que ve d'altres vegades que tu t'has fet pel teu compte i que està registrada. O sigui, que serà una eina d'interacció amb la farmàcia, però que també al mateix temps serà una eina d'informació pel pacient, no? Perquè pugui tenir inclús un afegitó a la seu historial clínic, que és el que penja de La meva salut.
Ho has explicat perfecte.
Sí?
Sí, jo crec que sí. Aquí tenim la imatge, per cert, si ens seguiu des del nostre streaming, d'aquesta nova era de la farmàcia. Aquest és l'eslògan. Per cert, que es presenta aquest dijous, m'has dit, no, abans?
Sí, es presenta el dijous. Avui, demà i demà passat, té lloc el congrés més important de la indústria farmacèutica a Barcelona. Es fa un any a Barcelona, un any a Madrid, i es du a terme aquests 3 dies, i és quan acostumen a llançar-se doncs, iniciatives com aquesta, que a mi m'agraden perquè sí que és veritat que tenen un perfil clarament d'enfoc a la digitalització, però que sobretot el que permeten és aprofitar l'accessibilitat que té l'oficina de farmàcia, perquè té una porta oberta de forma molt propera i de forma molt senzilla a tots els usuaris, a tots els pacients, doncs aprofitar aquesta proximitat per tenir determinats aspectes, no? Millor controlats.
Uh-huh. Doncs fantàstic, moltíssimes gràcies també per aquesta informació. Com dèiem, aquest Congrés Infarma Barcelona 2025, que s'inaugura d'aquí una estona, a la una, concretament,
sí, sí.
I que durant aquests dies doncs, us trobareu allà i veureu, entre d'altres, aquesta novetat de La meva farmàcia. Albert, Marc, moltíssimes
gràcies.
Gràcies
a tu.
Moltes gràcies
a tu.
Us esperem d'aquí un mes, aproximadament.
Sí.
Que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
I amb aquest tema tan vuitanter, aquest True de Spandau Ballet, volem felicitar un dels membres de la banda, concretament l'Steve Norman, aquest músic que sobretot és conegut perquè, tot i que toqui la guitarra, també la percussió i altres instruments d'aquesta banda dels New Romantics, també era el responsable de les parts de saxofon, que a mi és que m'agrada molt. Doncs l'Steve Norman va néixer un dia com avui, un 25 de març de l'any 1960 a Stepney, a Londres, i això vol dir que avui fa 65 anys.
never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound.
Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
¿Te has planteado experimentar con la música y quieres descubrir nuevos géneros musicales? Este es tu programa, Experimenta. Something is stuck and underneath my skin. As I'm looking, Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubi.cat. Tienes un nuevo mundo por descubrir. Presentado y dirigido por Adriana Guizábal. El programa musical de Radio Rubí que trata la música alternativa desde un punto de vista experimental. No te lo pierdas. Experimenta.
Somos Miguel Ángel Gómez y Mónica García.
Hacemos radio.
Te vamos a sacar de la procrastinación.
Escucha Desbocats.
Te quedarás con la boca abierta.
Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Rubí.
Aproximadament cada 3 mesos tenim aquí la visita al Rubí al dia dels membres del grup Primavera de l'entitat Al-Anon, que ja sabeu que el que fa és donar suport a familiars i també a amics, podríem dir, a l'entorn de persones que pateixen la malaltia de l'alcoholisme i que ens donin el seu testimoni i també el fet de si algú es troba en aquesta situació pugui afegir-se a aquests grups i tenir aquest suport mutu que ofereix aquest grup Primavera. Anem a donar la benvinguda a les nostres convidades. No sé si és perquè són les que tenen menys por a venir a la ràdio, les dones, perquè últimament veniu moltes dones de l'Anon, una que és una clàssica il·luminada. Què tal? Bon dia. Apropa't al micro, que si no no et sentirem res, eh?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, estic bé. Jo estic molt bé.
Perfecte.
Tant de salut com de dintre, d'espiritual, també.
Fantàstic, d'això es tracta. Has vingut acompanyada també d'una altra clàssica. Bueno, pues, has venido muchas veces ya también aquí al programa, afortunadamente. Zoila, ¿qué tal?
Sí, muy bien, aquí regresando para invitar a muchas personas y agradecer también a la radio que nos da esta oportunidad.
Uh-huh. I Helena, que no sé si ets la primera vegada que vens a la ràdio, pot
sí,
ser?
Sí, és la primera vegada.
Sí? Apropa't una miqueta més al micro, que així et sentirem millor. Però tu no estàs nerviosa, suposo que t'han explicat que això no, que és una conversa, que no passa res.
No, aquí no es menja ningú.
Era el comentari que anava a fer.
Venim esmorzats de casa.
No, jo no he esmorzat. No, però igualment no em menjo ningú, no et preocupis. Ja ho dic per si de cas, doncs, fent la broma, però m'ha agradat que facis servir la mateixa comparació que acostumo a utilitzar jo. Com dèiem, el Grupo Primavera de Rubí, que es reuneix, ho he dit, no ho he dit, però ho he dit fora d'antena, em sembla. Sí, a 8:15 de 8 del vespre, els dilluns, a la rectoria, aquí al costat, el doctor Guardiet, número 9. Oi que sí, il·luminada?
Sí.
Per la gent que encara no sàpiga què és Al-Anon, encara que jo ho hàgim dit, no? de suport a les persones que tenen doncs, un familiar o un amic que pateix l'alcoholisme, com definiries Al-Anon? I també Al-Atin, que també és una de les vessants d'aquesta entitat.
Pues sí. A ver, yo voy a elegir una mica... Bueno, yo lo digo en castellano porque
sí,
me, cuesta más,
quieras,
hablar,
no
me cuesta más hablarlo en catalán que en castellano. Voy a leer ahora un poco de lo que nosotros leemos normalmente en casi todas las reuniones y las informaciones públicas donde vamos, que explica un poco cómo somos y lo que hacemos. Comienzo. Esta es la historia de una hermandad singular, cuyos miembros proceden de distintos países, razas, credos y profesiones. Se han unido para realizar un esfuerzo inspirador con el propósito de ayudarse a sí mismos y ayudar a otros a superar la frustración y desdicha causadas por vivir o haber vivido con una persona enferma de alcoholismo. Estas personas acuden a los grupos de familia Al-Anon en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado... Vaya, qué bien.
Que estas son las cosas del directo,
¿eh? Que les... grupo familiar o no, en busca de la orientación que les permita encontrarle sentido a la vida y obtener un grado aceptable de satisfacción de ella. Los grupos de familia Al-Anon y Al-Ateen son una hermandad de formada por los familiares y amigos de alcohólicos y alcohólicas que quizás sigan bebiendo compulsivamente todavía, o que tal vez se han hecho sobrio gracias a Alcohólicos Anónimos o por otros medios. Se unen para resolver sus problemas comunes, planteados por el temor, la inseguridad y la falta de armonía en sus relaciones familiares a causa de la enfermedad del alcoholismo. Cuando un alcohólico deja de beber, sus familiares descubren con frecuencia que la vida de un alcohólico en recuperación también presenta problemas de adaptación mutua. Al-Anon ofrece ayuda también a los que se encuentran en esta situación. Al igual que los miembros de Alcohólicos Anónimos, la hermandad hermana, los integrantes de Al-Anon creen que la forma de ayudarse a sí mismos consiste en compartir gustosamente con otros lo que ellos han recibido en serenidad de espíritu y enriquecimiento de la vida. Pues bueno, pues un poco eso nos define así a grandes rasgos lo que es Al-Anon, ¿no? Es una hermandad, ya lo dice la lectura, otra vez que no.
Te están llamando, no has avisado que ibas a la radio, ¿eh?
Sí que lo he avisado, será por eso que me están llamando. Vamos a ponerlo en silencio, bueno, y aquí se acaba.
Decíamos, es una hermandad al final, ¿no? De personas que buscan ayudarse.
Sí. Pues sí, que es una hermandad de personas que nos reunimos para compartir nuestra propia experiencia de cómo nos sentimos y cuando pasado un tiempo de cómo estamos intentando recuperar nuestra vida. Y en eso consiste en que la cosa es cambiar nosotros y nuestras actitudes, no intentar que otros cambien a lo que yo crea que es bueno para mi casa y mi mundo, ¿no? Y hoy voy a hacer un poquito más de hincapié en lo que es Al-Ateen. Al-Ateen es una hermandad también, solamente que está creada para los pequeños de la casa. Porque si ya es complicado para una persona mayor vivir con la enfermedad del alcoholismo y las consecuencias que eso atrae convivir con una persona que tiene esa enfermedad, para los pequeños es mucho más complicado porque, bueno, como aquel que dice, la gran mayoría de nosotros, a no ser que seamos hijos de alcohólicos, pues venimos de personas que un día te unes, en matrimonio, lo que sea, y tienes las opciones de que puedes decir, pues esto lo corto, ¿no? Pero cuando nacemos en un hogar donde existe ese problema, pues lo complicado es comprender de que, y ellos lo comprenden muy bien, de que lo que hay es una enfermedad. Los niños lo comprenden muy bien. La persona que padece el alcoholismo, que sufre de esa enfermedad, los niños lo captan muy bien que el padre está alcohólico, padre o madre. Pero lo que cuesta trabajo es ver que el que no tiene el problema de la bebida pues está tan neurótico como el mismo alcohólico o quizá incluso más, ¿no? Entonces, ¿cómo se desprenden un poco de toda esa cosa? Pues no hay forma, ¿no? Entonces, pues este grupo se creó para eso, para que esos hijos que más que nada, que también que influye mucho en eso, que los padres consientan que vayan, porque muchas veces empiezan a ir y los mismos padres somos los que recortamos un poco esa cosa de que vayan, porque los niños son esponjas y aprenden más rápido que nosotros las cosas que tienen que hacer y las que no tienen que hacer. Y luego, pues cuando tú hablas con un niño que ya lleva un tiempo en Al-Anon y te dice las cuatro verdades del barquero, como dicen eso, pues te quedas un poco así cortada, ¿no? Entonces, pues dices, tú me vas a dar lecciones a mí, pues fuera, ¿no? Pero vaya, que Al-Ateen está y empieza desde los 12 años hasta los 19. Para las personas que tienen ese problema y comparten la vida con eso, porque es muy difícil, es muy complicado y los niños pues pierden el norte de quién es el que vale, quién es el que no vale, quién manda, o sea, lo que tendríamos que servir de ejemplo, pues estamos neuróticos perdidos y los niños pues están también perdidos en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el programa Al-Ateen es para eso, para gente joven.
¿Y se reúnen el mismo día a la misma hora o...?
De momento han habido grupos, pero como todo, pues eso es lo que digo, unas veces por unas cosas, otras por otras, ahora no hay. Hay un grupo online que sesiona los domingos a las 6:30, me parece que es a las 6:30, de 6:30 a las 6:30 de la tarde y es online. Es el único grupo que ahora mismo está aquí en España. Uh-huh. Pero que sí, aquí en Barcelona hasta hace poco habían tres grupos de Al-Ateens. Luego, pero claro, si no viene gente, pues tampoco es una cosa que funcione. Si no hay niños para que vayan o adolescentes, pues tampoco es una cosa que... Pero en fin, que necesario es muy necesario, porque cuando hacemos alguna información pública donde se da notorio de eso y hay después de estar aquí, me parece que fuimos a la biblioteca a hacer una y vino todo lo que era una clase de Regina Carmeli, que están estudiando medicina, y vino toda la clase a escucharnos y se quedaron muy sorprendidos, uno a lo mejor porque se sentía identificado y otro por saber que hay cosas alternativas a la medicina que son compatibles también con eso, que se pueden hacer y hay otras maneras de poder hacer que la vida mejore.
Me gustaría conèixer el testimoni de l'Helena, com que és nova, has vingut aquí doncs, una miqueta a explicar com vas conèixer, no?, a Latin i com t'està servint, no?, aquesta ajuda.
A veure, jo vaig conèixer l'Anon per una amiga, que bueno, ens coneixem des de fa molt de temps, i un dia xerrant vaig atrevir-me a expressar el meu problema de casa i em va dir, ostres, doncs jo estic començant a anar a un grup que m'està ajudant molt i tal, vine, i primer vaig ser molt reticent perquè, clar, el problema el continuava tenint a casa, però va haver un punt doncs, que van canviar una mica les coses i vaig pensar, bueno, ara potser és el teu moment de començar a recuperar-te, a deixar una mica de patir sempre per aquests problemes. I vaig començar el novembre, porto molt poquet temps, però la veritat és que m'està ajudant molt, molt, perquè el tema de, o sigui, la manera en què podem parlar, la manera que ens podem expressar lliurement, sentir les vivències de les altres companyes i companys, i poder identificar-te en determinades coses i poder dir, ostres, és que no estic sola. El fet de no estar sola, de tenir informació, de poder compartir, sabent que no seràs jutjada, que no, ningú et pensarà malament de tu ni res, doncs t'ajuda doncs, a netejar una mica tots aquests sentiments que es queden dintre i que costa molt de fer-los fora.
I a més, com deies, al principi potser no t'ho creies, no?, que serviria en aquestes reunions.
Sí, no m'ho creia massa. La meva amiga, l'Àngela, m'ho deia, que sí, que et servirà, ja veuràs, a mi m'està servint de molt. Jo pensava, però què m'ha de servir a mi anar allà a escoltar els problemes d'altres persones si ja en tinc prous amb els meus? Però no, et serveix perquè, primer perquè expresses els teus problemes, perquè cada setmana es tracta un tema diferent, perquè hi ha gent que té moltíssima experiència, perquè les seves vivències estan sanades, que són gent que porta molt recorregut, i aquesta identificació amb aquestes persones i el pensar, ostres, si aquesta persona ha aconseguit millorar la seva vida, tot i potser tenint el problema a casa encara o potser ja no el tens, però aquell run-run de la malaltia, que sempre el patiment t'ha quedat a dintre, saber que hi ha una sortida, hi ha una llum al final del camí, doncs ajuda molt.
Zoila, que no et quedis sense parlar com l'altre dia, que voldries destacar, perquè ens queden dos minutets només per acabar. Sí.
Bueno, yo para concientizar un poco que el alcoholismo es un contagio familiar. Es un contagio que muchas veces están año por año, siglo por siglo, porque la familia generalmente somos las que tapamos la enfermedad de las personas. Si somos madres, pues siempre los estamos sacando del apuro a los hijos. Si somos esposas, tratamos de limpiar todos los daños que él ha hecho. Si somos hijos, pues somos personas que muchas veces no compatibilizamos con la sociedad y empieza nuevamente a hacer un carrusel de enfermedades cada día en nuestras vidas. Y por eso es que nosotros en este grupo estamos para concientizar de que el alcoholismo daña y es un disolvente de familias. Necesitamos que se haga voz, y ya que nosotros normalizamos al alcohol diariamente en la sociedad, y necesitamos de que nuestra gente, nuestros hijos, nuestra familia se concientice de que tiene que haber un alto, y para eso tenemos que ir a estos grupos donde comprendemos que es una enfermedad que daña, que es una enfermedad que nos descuartiza, y entonces necesitamos cambiar. Y para eso tenemos que hacer un cambio de actitud. Y ese cambio de actitud es cuando buscamos herramientas, y esas herramientas solo las podemos encontrar en Al-Anon. Al-Anon es un grupo de familia, de amigos, que necesitamos estar unidos para que esa enfermedad haya un alto. Gracias.
Pues nos quedamos con ese mensaje también. Recordamos que hay una página web al-anonespana.org on podeu trobar tota aquesta informació, però que també que el grup es reuneix a la rectoria els dilluns a partir de 7:45 del vespre. Estem acabant
un inciso. El dia 26 d'abril a les 7 de la tarda tenemos el 36 aniversari del grup Rubí, en primavera en Rubí.
Doncs ho recordarem. Perfecte. Vale, Il·luminada, Helena... Zoila, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Ara gràcies. No marxeu, que arriba la informació local i després la videofórmula musical del Robert Fernández. Que vagi bé.
Són les 12 del migdia.
Ràdio Rubí, notícies.
Bon dia. Aquest dijous la Fundació Universitat Internacional